L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, com cada dia, la salutació de qui us acompanya. Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu, a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, som a dilluns, som a 16 de febrer, i informativament parlant en setem aquesta nova setmana i ho fem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació, temps d'actualitat, que avui encetarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que continua reclamant al Departament d'Agricultura l'informe sobre l'afectació del pla hidrològic sobre la xarxa Natura 2000. Seguirem parlant de FEPROMODEL, que vol consolidar la producció de cloïssa al Delta de l'Ebre. I a l'informatiu d'avui destacarem també que el sindicat Unió de Pagesos denuncia el govern espanyol davant la Unió Europea en considerar que el model d'aplicació de la nova PAC, la nova política agrària comuna a l'Estat, incomplix la normativa comunitària. El sindicat xifra en 41 milions i mig d'euros la retallada a Catalunya, 6 d'aquests milions es retallarien a les Terres de l'Ebre. Les noves deixalleries de Xerta i Alfara de Carles beneficiaran més de 1.700 habitants de la comarca. Les instal·lacions s'inauguraven divendres passat i han tingut un cost de més de 280.000 euros que han estat subvencionades en un 80% pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. A Alcanar, el dispositiu d'inserció laboral activat assolix un 42% d'insercions al món laboral durant el passat exercici, el de 2014. I a la recta final del nostre temps d'actualitat parlarem de l'inici aquest cap de setmana, el tret de sortida a les jornades gastronòmiques de la Galera que conjuntament impulsen quatre municipis com Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita. A l'Ametlla, la confraria l'any passat, el 2014, van vendre més de 70.000 quilos d'aquest apreciat crustaci. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La crònica informativa de la jornada l'encetem avui parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que fa mesos que mira d'aconseguir que es redacte un informe sobre l'afectació del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre en els espais inclosos a la xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre. De fet, a l'abril, el Parlament va aprovar una resolució on es contemplava la realització d'aquest document, però a hores d'ara encara no se'ls ha facilitat. Per això, avui dilluns, aprofitant una visita tortosa del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, membres de la plataforma tenen previst de reunir-se amb el conseller i li tornaran a demanar que es complisca amb l'acord del Parlament. Un informe clau, segons la portaveu de la plataforma, Susana Abella, ja que podria obligar a modificar el pla aprovat el mes de febrer pel govern espanyol. Per avui dilluns, a 4:45 de la tarda, la plataforma ha convocat una concentració a la porta de la Cambra de Comerç de Tortosa, on està previst que a 5:00 arribi el conseller Josep Maria Pelegrí per presidir la reunió del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. La protesta servirà per mostrar el malestar pel fet que fins ara Agricultura no ha dut a terme l'informe que ha de detallar les afectacions del pla hidrològic a la xarxa Natura 2000. El que demanem és que es complisca una resolució del Parlament aprovada el passat 25 d'abril, manifestava Manolo Tomàs, un altre dels portaveus de la plataforma. Escoltem les paraules, les declaracions que feia el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, a l'Agència Catalana de Notícies, especificant concretament què és el que reclamen al Departament d'Agricultura i, en concret, al seu titular, el conseller Josep Maria Pelegrí. Manolo Tomàs.
El que demanem és que es complisca una resolució del Parlament català en la qual el Departament d'Agricultura ha de fer un informe sobre l'afectació del pla hidrològic a la xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre.
Susana Abella, portaveu també de la plataforma, remarcava quina és la importància d'aquest informe que reclamen, que demanen al Departament d'Agricultura.
Són arguments tècnics, val, que serveixen tant per a la lluita jurídica com per a la lluita en la queixa europea o a lo millor serveixen per a desestimar tot el que hem fet fins ara, perquè tot depèn del que diu l'informe, evidentment. O sigui, nosaltres creiem que sí que té afeccions, I, claro, pensem que s'ha de fer. És que la seva responsabilitat com a responsables de la xarxa Natura 2000.
Susana Abella manifestava que creu que el govern no assumeix la responsabilitat de realitzar aquest informe acordat pel Parlament.
Perquè ens dona la sensació que s'estan passant la pilota entre els de medi ambient, bueno, els de territori i sostenibilitat, i els d'agricultura. Llavors, hi ha una indefinició que cal que s'aclarisca i que d'una vegada per totes uns o els altres l'acaben fent.
Per últim, Susana Abella responia també a la Generalitat Valenciana, que continua mantenint l'exigència dels transvasaments perquè l'aigua acabe arribant al seu territori.
L'aigua a València és una eina política, és una eina d'obtenció de vots estem en el procés previ a les eleccions i, bueno, pues això i la llengua sempre ha sigut el motiu de guanyar vots. Llavors, el govern del País Valencià i el govern murcià continuen ells fent la seva feina, la seva tasca amb el govern del PP de reivindicar el Pla Hidrològic Nacional que torna a ficar damunt la taula el transvasament de l'Ebre. I a lo millor quan diuen això que sigui d'en siga, a lo millor el que també demanen és deixar una porta oberta a possibles transvasaments com podria ser el del Roine. Però simplement és com una... l'excusa per fer una infraestructura que comunique la Conca de l'Ebre amb les conques valencianes i de Múrcia.
Acabem recordant la convocatòria d'aquesta concentració de protesta a la porta de la Cambra de Comerç a Tortosa a partir de 4:45 d'aquesta mateixa tarda d'avui dilluns, on, com hem dit, el conseller Josep Maria Pelegrí presidirà la reunió del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a parlar de FEPROMODEL, l'associació que vol consolidar la producció de cloïssa al Delta de l'Ebre. Així ens ho explica en la crònica que avui des de Ràdio Delta ens envia Lluïsa Bertomeu.
Entre els objectius marcats per la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre FEPROMODEL per aquest 2015 és el de consolidar la producció de cloïssa a les aigües de les badies dels Alfacs i el Fangà, un projecte que porten treballant des de fa 5 anys i que ajudaria a diversificar la producció i crearia molts llocs de treball. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
Bueno, la línia és continuar la que portem, o sigui, oferim producte de qualitat a través de la marca i fer tot el possible per a intentar, per exemple, el que és promoure les ostres, continuar en les ostres xarel·lo, també continuar les proves en el que és la cloïssa, l'almeja, perquè creiem que és molt important. Nosaltres tenim un estudi que vam presentar al Parlament de Catalunya farà ja, me sembla que són 2 o 3 anys, el temps passa molt ràpid, que diria que hi havia un potencial, estem parlant de potencial teòric de 1.200 empleos pel tema de la cloïssa o l'almeja si funcionés. Llavors, sobre aquí, sobre aquest estudi, pues ara també hem parlat de l'Escola d'Aquicultura de Sant Carles, perquè les vagin formant gent, estem fent també proves, vull dir, el que hem de fer és contínuament innovant perquè creem un sector que funciona, però que podria funcionar molt més. O sigui, molt més, podria funcionar molt més que aquestes veïns tenen potencialitat de diguéssim, de cultivar-les de forma també sostenible sense posar cap tipus d'impacte ambiental i poder emplear molta més gent.
A més, també intentaran convertir-se en una organització productora pesquera, OPP, per tal de donar més força al sector i també volen impulsar el consum de l'ostra al nostre país.
Gràcies, Lluïsa. I de les qüestions d'alguna manera relacionades amb la mar, passem ara a parlar de les de la terra. Unió de Pagesos. El sindicat ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea contra el govern espanyol en entendre que els reials decrets que regulen a partir d'enguany l'aplicació de la nova política agrària comuna, la nova PAC, a l'estat espanyol, incompleixen la normativa comunitària, així com pel presumpte i reiterat pagament fraudulent en els últims anys a persones físiques i jurídiques que no reunien les condicions per rebre ajuts directes de la PAC al no ser agricultors. El sindicat, que considera que la nova PAC suposarà una retallada dels ajuts que rep Catalunya de fins a 41,5 milions d'euros anuals, ha iniciat una campanya per sumar adhesions de pagesos professionals a la denúncia i no descarten mobilitzacions. El sindicat va presentar dijous passat davant l'oficina de la Comissió Europea a Madrid una denúncia contra el govern de l'Estat en considerar que el model d'aplicació de la nova política agrària comuna 2015-2020 a l'Estat espanyol crea greus discriminacions a l'hora de distribuir els ajuts incomplint la normativa comunitària en aquest àmbit. Unió de Pagesos assegura que amb la regulació de la nova PAC que ha fet el govern espanyol, Catalunya perdrà un mínim d'un 15% dels ajuts que rebia fins ara, retallada que el sindicat quantificat podria arribar als 41,5 milions d'euros anuals. Segons l'organització agrària, els sectors que es veuran més perjudicats seran el del boví de carn i, en general, els sectors ramaders que rebien ajuts, així com també l'olivera de baix rendiment. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, denunciant que el model d'incompliment de la nova PAC a l'Estat incompleix amb la normativa comunitària. Joan Cavall.
Veient que, un, la normativa europea diu una cosa, ells mateixos doncs, diuen com fer-ho amb les seves pròpies normes, doncs creiem nosaltres doncs, que ens hem de començar a moure perquè no acceptem que se'ns tregui un mínim d'un 15%, que en comarques podria ser més, fins a un 25 o fins a un 30, degut a la mala gestió o que l'Estat espanyol fins ara, que des del 2009 hi ha norma que això no podia ser, doncs ha deixat fer frau i que vol continuar, doncs, que algunes persones doncs, continuï fent frau amb aquest aspecte.
El coordinador nacional d'Unió de Pagesos criticava també que els petits agricultors deixen de percebre ajuts mentre els grans en reben més pel model d'aplicació d'aquesta nova política agrària comuna a l'Estat espanyol. Joan Cavall.
No retallar amb uns i si retallar amb uns altres fa que els petits que no teníem retallades doncs tinguem retallades. I els grans, doncs, si fas el còmput global i les sumes del que li podien haver retallat i no li han retallat, doncs, encara aquests doncs, percebran una mica més del que els hi acabava pertocant. Per tant, creiem doncs, bueno, tots aquests desgavells doncs, que està fent l'aplicació de la manera que ha triat l'Estat espanyol, doncs, creiem nosaltres doncs, que no es pot admetre i un cop vistos els reglaments i vistes les normes que fan servir per aplicar-los, creiem que nosaltres doncs, que això doncs, no es té que consentir.
Per territoris, Unió de Pagesos quantifica en 10,23 milions d'euros anuals la retallada que patiran les comarques de Lleida, en 6,8 les Terres de l'Ebre, en 5,94 la Catalunya Central, mentre que les comarques gironines en rebran 5,63 milions d'euros menys, el Camp de Tarragona 2,37 i les comarques de Barcelona acabarien percebent 1,53 milions d'euros menys cada any. Unió de Pagesos, ho escoltàvem també les paraules del coordinador, també ha denunciat que el Reial Decret 1075/2014 i el Reial Decret 1076/2014, tots dos del 19 de desembre, vulneren la normativa de la Unió Europea que estableix un ajut complementari del 25% del pagament bàsic als agricultors joves els 5 primers anys des de la seva incorporació. Per Cavall, es discriminen els joves que han obtingut drets de pagament bàsic mitjançant cessions, com siguen arrendaments, compra, herència o donació, però tenen orientacions productives que mai han rebut ajudes directes de la PAC. Davant d'aquest context, Unió de Pagesos ha iniciat, sota el lema «La PAC per a la pagesia, no per als absentistes», signa la denúncia, una campanya d'adhesions a la denúncia del sindicat entre la pagesia professional catalana per tal de fer-les arribar també a la Comissió Europea. La campanya constarà també de xerrades arreu del territori i d'altres accions per tal de donar a conèixer l'abast de les afectacions del model aprovat pel govern de l'Estat per aplicar la nova PAC 2015-2020. Tot i això, el sindicat ha advertit que si no obté resposta, sortirà al carrer i emprendrà mobilitzacions.
El
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, Regidories de Comerç i Turisme.
Informatiu Inútil.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el president del Consorci de Residus del Baix Ebre, Rafael Tomàs, i el gerent d'aquest mateix consorci, Kilian Frank, acompanyats dels alcaldes de Xerta i Alfara de Carles, i la directora dels Serveis Territorials de Governació, Rosa Peig, van assistir el passat divendres al migdia a la inauguració de les deixalleries de Xerta i Alfara de Carles, titularitat del Rebé, el Consorci de Residus del Baix Ebre. Aquestes instal·lacions, que donaran servei a uns 1.700 habitants, han tingut un cost de 283.465 euros i han estat subvencionades en un 80% pel Pla d'Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, destacava que aquestes noves instal·lacions refermen el compromís de la Generalitat d'ampliar el número de deixalleries a tot el territori amb l'objectiu d'apropar i fomentar-ne l'ús ciutadà. Totes dues deixalleries, d'uns 700 metres quadrats cadascuna, disposen dels elements mínims necessaris per fer una gestió correcta dels residus, com ara contenidors de 9 metres cúbics de capacitat, un espai cobert i tancat per emmagatzemar residus especials, una oficina i un cobert per dipositar-hi residus voluminosos. Per aquest motiu, el president del Rebé, Rafael Tomàs, subratllava que les noves instal·lacions reuneixen tots els requisits essencials per tal de facilitar i al mateix temps continuar conscienciant la ciutadania sobre la importància del seu ús. Aquestes instal·lacions venen a afegir-se a les 8 deixalleries que ja estan en funcionament en altres municipis del Baix Ebre, com Camarles, Deltebre, El Perelló, l'Aldea, l'Ametlla, l'Ampolla, Roquetes i Tortosa, i una deixalleria mòbil que dona servei als municipis més petits i les pedanies de Tortosa. De fet, la gestió de les deixalles del Baix Ebre ha anat millorant any rere any fins al punt que actualment es gestionen gairebé 9.000 tones de residus any i es recupera el 85% dels residus admesos. El president del Consell del Baix Ebre, Lluís Soler, valorava positivament aquestes dades i explicava que per a la comarca, i ateses les seves característiques, és rellevant poder disposar d'una xarxa de deixalleries que puguen donar plena resposta a les necessitats dels ciutadans. Finalment, Josep Maria Tost manifestava també la intenció d'impulsar les sinergies entre el servei de deixalleria i el teixit de petita activitat econòmica dels municipis amb l'objectiu d'assolir una gestió més simplificada i una optimització del servei. A banda de la construcció d'aquestes dues noves deixalleries i la previsió de construcció d'una de nova a Benifallet, també s'han millorat les instal·lacions existents amb les següents actuacions. Condicionament amb un tancament d'obra a l'Ametlla de Mar, Camarles i Deltebre. Condicionament i reforç de la tanca metàl·lica a Roquetes. Escomeses de llum a Camarles i l'Ametlla. Millora de paviment i reparacions a Camarles i Tortosa. I finalment al Perelló s'ha adquirit un compactador de residus per millorar la logística de recollida. També s'ha millorat la retolació per a la identificació dels residus de totes les deixalleries. Totes aquestes actuacions han tingut un cost de 106.500 euros. Cal esmentar també que properament les funcions i la gestió dels Rebé s'integraran al nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, COPATE, per tal de garantir un servei més eficient. El director de l'Agència de Residus de Catalunya destacava també que, a banda d'augmentar el número de deixalleries en el conjunt de Catalunya, que actualment és d'unes 460, el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 preveu millorar-ne les prestacions, ja que s'està treballant per potenciar al màxim la reutilització dels materials dipositats. De fet, aproximadament el 19% de les deixalleries estan desenvolupant algun tipus d'actuació de reutilització i de preparació per a la reutilització, donant una segona vida a allò que havia estat considerat inservible, però cal establir les orientacions, obligacions i requisits necessaris per portar a terme aquestes activitats de manera òptima, tenint en compte que gairebé el 60% dels voluminosos i dels residus d'aparells elèctrics i electrònics recollits a les deixalleries són potencialment reutilitzables. Josep Maria Tost manifestava també la intenció d'impulsar les sinergies entre el servei de deixalleria i el teixit comercial, agroramader o de petita indústria, amb l'objectiu d'assolir una gestió més simplificada i una optimització del servei. I de les qüestions relacionades amb els residus parlem ara de, en este cas, el servei Activa't, un projecte innovador al territori i dissenyat per afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació d'atur a la comarca del Montsià. El servei està impulsat pel Consell Comarcal a través de Montsià Actiu i compta amb l'adhesió de tots els ajuntaments de la comarca, també el nostre, el d'Alcanar, on es treballa conjuntament amb la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i també amb la Regidoria d'Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació. El servei Activa't està destinat a totes aquelles persones aturades que desconeixen els recursos, les eines i els mecanismes per millorar les seves possibilitats dins del mercat laboral. És per això que es posa a disposició una tècnica d'inserció laboral que acompanya i orienta durant el procés de recerca activa de feina i d'inserció laboral mitjançant diferents mesures individuals i grupals. Amb aquest servei es pretén ajudar a les persones aturades millorant les seves actituds, capacitats i habilitats laborals, coneixent el mercat laboral de la nostra comarca, millorant el coneixement i la utilització de les tècniques de recerca activa de feina, facilitant eines i donant recursos per al reciclatge professional. En definitiva, el que es vol és potenciar les competències professionals i de recerca de feina per tal d'augmentar les possibilitats d'inserció laboral. És un servei públic, voluntari i de proximitat, ja que els usuaris poden trobar punts activats a tots els municipis de la comarca. Alcanar, concretament, el punt Activa't es troba situat al nostre ajuntament i presta servei d'atenció al públic els dijous i divendres de 9 del matí a 3 de la tarda, sempre amb cita prèvia. Per demanar hora es pot vindre personalment a l'Ajuntament o també hi ha la possibilitat de trucar al telèfon al 977-73-2013 demanant per Anna Lleixà. Pel que fa a l'exercici del passat 2014, durant tot l'any van ser un total de 55 les persones que van participar d'aquest dispositiu d'inserció sociolaboral Activa't. D'aquestes 55 persones, un 42% van aconseguir entrar en el món del treball. A banda, s'han realitzat també assessoraments puntuals a 24 persones més. Aquesta actuació es desenvolupa en el marc d'activitats del projecte Treball a les 7 comarques amb el cofinançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà l'1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat i per tal d'acabar avui amb bon sabor de boca, destaquem també que coincidint amb el cap de setmana s'ha donat el tret de sortida en aquesta segona edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera. Jornades que conjuntament impulsen quatre viles marineres del nostre territori com són el Canal, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita, justament a l'Ametlla de Mar. L'any passat, el 2014, la confraria va acabar venent més de 70.000 quilos d'aquest apreciat crustaci de la nostra mar. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Avui la Galera és la protagonista perquè aquest divendres mateix comencen aquestes segones jornades gastronòmiques de la Galera que tindran lloc fins al 8 de març. Aquest crustaci abundant en zones properes a deltes on les aigües són riques en nutrients és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals. L'any 2014, la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar va vendre vora 74.000 quilos de galeres. El preu mitjà va estar pels 5 euros, tot i que, tal i com confirmen des de la Cofreria de Pescadors, durant la primera edició d'aquestes jornades gastronòmiques hi va haver un repunt important en el preu del crustaci fins a arribar fins als 11 euros el quilo. De fet, de moment, aquest 2015 sembla que el preu també gira entorn dels 5 euros. Des de la Cofreria s'espera que aquestes segones jornades també afavoreixin un augment del preu. Recordem que les segones jornades gastronòmiques de la Galera tindran lloc als restaurants d'Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, on s'oferiran un seguit de deliciosos menús on es podrà tastar, per exemple, l'arròs amb galeres i carxofes, els xarrups de galera o els bunyols de galera casolans, tot plegat acompanyats de vins del territori com els Garnatxa Blanca, denominació d'origen Terra Alta. A l'Ametlla de Mar, els restaurants que hi participaran seran el restaurant Bambalina, Pescador, l'Alguer, Serra, el Lorena, el Mestral i el Plaça Nova.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia, comencem setmana i ho fem amb poques novetats, alguns núvols a la cara nord i sobretot aquest vent del nord que continua bufant a l'Empordà, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i cotes elevades del Pirineu. En aquestes zones més ventades les temperatures poc han baixat durant la nit i matinada. 10 graus a Roquetes, 9 a Amposta, 9 a Barcelona, 8 graus a Figueres. Només aquestes tímides glaçades en alguns punts del Prepirineu i sobretot en punts més elevats. 3 graus sota zero a Guardiola de Berguedà, 2 de negatius a Greixa, també aquests 5 sota 0 al pont de Suert i alta muntanya, valors doncs, més baixos. Poques novetats. Com dèiem, el front que ahir ens va afectar s'ha anat allunyant i ara mateix tenim aquest cel, podríem dir, gairebé radiant a tot arreu. Ras tan sols amb alguns núvols cap a la cara nord del Pirineu de Lleida, alguna boirina cap a l'interior, poc important, i algun núvol també entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Un vent del nord que bufa amb cops que ja han passat dels 100 km per hora, per exemple, a Portbou, 83 a les Polles, 74 a l'Hospitalet de l'Infant, per tant, cops entre 60 i 80 km per hora, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Mala mar, avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i una situació marcada per l'estabilitat. Les temperatures al migdia no variaran gaire i a la tarda arribarà aquest front poc actiu, farà augmentar els núvols, núvols més compactes a la meitat oest, alguna gota cap al Pirineu amb alguna feble nevada aquesta propera nit i matinada, i alguna gota també cap a la zona dels massís dels ports. De cara a la tarda també la situació marcada per alguns núvols al nord de les Balears, amb aquest vent del nord ben marcat, alguna gota a l'interior del País Valencià, les temperatures aquí no variaran gaire. Demà al matí, sobretot a primera hora, nevades cap a la cara nord del Pirineu, a la resta alguns núvols, sobretot a la façana litoral, i dimecres, dijous, divendres, com veuen, més estabilitat i temperatures cap amunt.
Amb la previsió del temps, una jornada més, arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns, 16 de febrer, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.